Mediodía.
COPE Baleares.
Estar informado.
Molt bones tardes, benvinguts en aquest diàleg amb la presidenta del govern balear, la que agraïm molt sincerament que hagi acceptat inaugurar aquest curs radiofònic i el curs polític en COPE. Presidenta Margà Provenç, benvinguda a COPE.
Bon dia a tots i moltes gràcies per ser convidada i per iniciar aquest curs amb jo i donar-me l'oportunitat d'estar amb tots vosaltres una estoneta.
Seran un diàleg en el que participaran en Parc Bosch. Bones tardes, bon dia. Josep Fortes el Rei, què tal?
Bon dia.
Bon dia. I Tolo Deià, bon dia.
Molt bon dia.
Si vos pareix, obrirem el foc en dues preguntes que faré jo a la presidenta, dues amb una. Vamos a l'ataque, presidenta, no? El govern ha donat a entendre aquests dies que no cedirà més pressions de vots i que aprovats els pressupostos del 25 es poden prorrogar fins al final de legislatura. Vostè se sent còmode amb aquest soci d'investidura? I la segona pregunta, molt relacionada. Dos anys en política són molts. I això és cert. La darrera enquesta de GAT3 i ABC a nivell nacional donen una certa baixada del PP i un augment disparat de vots. A nivell de Balears, la darrera de l'IBES és de maig i li donen en el PP 28 i 7 a vots. La majoria, recordem que està a 30. Quina serà, diguem, l'estratègia electoral per atreure votants i distanciar-se o marcar diferències respecte a l'altra formació de dretes a vots?
Uh-huh. A veure, dic que nosaltres vàrem començar aquesta legislatura, com recordaran, amb un govern en minoria. Jo sempre dic que un govern en minoria no ha estat sent de dificultats i no ha estat sent de reptes, però que vàrem ser l'única comunitat autònoma de tota Espanya que vàrem decidir, que a més els nostres escons i els votants ho vàrem voler així, fer un govern en minoria del Partit Popular i deixant a Vox com a soci en el Parlament de les Illes Balears, un soci necessari també per poder aprovar les diferents iniciatives, sobretot les iniciatives que uneixen i que anaven cap en el canvi que havien votat els ciutadans a les passades eleccions del 2023, no? A partir d'aquí han passat moltes coses aquests dos anys. Saben que l'any passat jo vaig retirar el projecte de llei de pressupost, que ja havia passat el debat del sostre de despesa, que ja havia passat les esmenes a la totalitat, però jo sempre dic que quan has de negociar amb una altra formació política, i això és una màxima personal que jo tinc, se fa des de la discreció, se fa des de respecte, perquè jo evidentment respecte moltíssim els més de 60.000 votants que varen situar a Vox com a tercera força parlamentària, però també tenint en compte la correlació de forces. I la correlació de forces és que en aquest moment el Partit Popular té 26 diputats, per tant, han de fer valer també una negociació aquesta correlació de forces i han de fer valer unes línies vermelles que per això me varen dur a retirar el projecte de llei de pressupost, unes línies vermelles que jo he dit que són innegociables perquè ja no se varen negociar a principi de legislatura quan hi va haver un acord de legislatura i tampoc crec que s'hagin de negociar per aprovar cap iniciativa parlamentària. Jo sempre dic que és important, no?, que un polític tingui clar també fins a on vol arribar una negociació i tingui clar també que s'ha de cedir, que s'han de fer concessions perquè d'això van ses negociacions. A partir d'aquí se va fer un acord per aprovar el pressupost, un acord que és públic, que està negre sobre blanc i que jo me compromet i que jo som una persona de paraula, per tant jo faig comptes complir aquest acord firmat amb Vox en virtut de l'aprovació dels pressupostos. Aquest acord, no un altre. No val tampoc tergiversar l'acord i presentar iniciatives, com la que hem vist aquesta setmana en matèria lingüística, que van més enllà de lo acordat. Per tant, Vox té tot el seu dret, com no pot ser d'altra manera, de presentar les iniciatives que vulgui, però en el Partit Popular, en el grup parlamentari popular, les que la comprometen són aquelles que estan firmades amb un acord que no transgredeix el programa de govern del Partit Popular, que no transgredeix els principis del Partit Popular i que, a més, mos hi sentim còmodes i que, a més, mos comprem, perquè una negociació va d'això. A partir d'aquí, pues, veurem. Nosaltres tenim una obligació que fa en comptes complir. Jo no som com el president del govern d'Espanya, que ni tan sols presenta pressupost. Nosaltres presentarem les properes setmanes un sostre de despesa que ja estem elaborant, i després cada grup parlamentari, no només Vox, sinó també la resta de grups parlamentaris, votaran amb llibertat i hauran d'explicar el seu vot. Jo me sentiré molt còmode explicant el sostre de despesa, explicant el nou pressupost, i dins el nou pressupost veurem també quines són les prioritats del govern, que, bueno, que ja, jo crec que ja són conegudes, que són les mateixes que hi ha hagut aquesta legislatura, que és baixada d'imposts, hem reduït en més de 200 milions d'euros els imposts, hem reduït en més de 500 milions d'euros el deute públic. Ara que se xerra tant de deute, pues, també jo vull posar en valor les comunitats que feim els nostres deures, i hem incrementat en més de 400 milions d'euros el que és la despesa social, especialment en educació, en sanitat, en serveis socials, i hem afegit també una despesa històrica en habitatge, que és el principal problema dels ciutadans. I nosaltres aquests dos anys que queden de legislatura, pues, seguirem amb un full de ruta molt clar, i a més que es publiqui notori. Nosaltres no som de donar sorpreses. És el programa de govern que varen votar els ciutadans lliurement, i un altre full de ruta que hem incorporat a mitjà legislatura, que és el pacte per la sostenibilitat, que per nosaltres també és un full de ruta transversal que mos compromet des del primer punt fins al darrer.
Molt bé, gràcies, presidenta. L'experiència és un grau, per tant, Pep.
Moltes gràcies. Senyor Vance, sobretot. Una pregunta innocent. Sí, per què? Yeah. No, ara, i feta ara, amb bona fe. Perquè en conjunt, de dins l'estat espanyol, i Ventura Balears Manco, les visions de les actuacions polítiques solen ser més bé d'enfrontament. I tu més, i això i l'altre, etcètera, de tal forma que hi ha moments en què la ciutadania se troba a molt mal gust quan té que escoltar qüestions polítiques. La pregunta innocent és: tan difícil és que en determinats aspectes se pugui negociar el que se feia fa molt d'anys, primer abans de dur-ho a públic, i allò de que deien en cas infantil, si de 10 punts arribam a 7 ja és important? És a dir, no és possible això. És a dir, els distints partits no venen a bé a poder conversar primer d'una forma raonable i consensuar aspectes que són bàsics per a la nostra societat, i que no és un tema d'esquerres o de dretes, és de sentit comú.
No, jo crec que estem tots marcats per una cosa que hi ha dins el territori espanyol. Jo crec que aquí mos arriba tot tal vegada una mica més tranquil, que és aquesta polarització que va estar marcant tot. I una polarització que, sobretot, pues, que tenim la responsabilitat de governar, sempre és una mala notícia. I, a més, jo crec que en unes Illes Balears, jo me considero una persona de centre que milita un partit de centre, i jo crec que les Illes Balears, i mos ho demostren sempre la demoscòpia, som unes illes de gent de centre, de gent moderada, de gent liberal, de gent que no vol que mos diguin molt, que mos facin els comptes a dins que nostra, i de gent que... Si jo estic segura que se li demanàssim, tindria aquesta mateixa actitud i reclamaria aquest pacte polític, no? I jo crec que en aquests moments són més difícils per aquesta polarització que hi ha, per aquesta judicialització molt de pits de sa vida política, i també per sa manca d'autocrítica, de gestions que tu hagis pogut fer. Jo me va tocar agafar el Partit Popular fa uns anys, fa 9 o 10 anys, quan varen perdre les eleccions. Jo, el primer que vaig dir, agafar com a portaveu, era que havien de fer autocrítica de que mos havien duit a perdre les eleccions, i de fet, varen fer algunes votacions demostrant que havíem fet aquesta autocrítica i que corregíem determinades polítiques que nosaltres havíem duit a terme, no? Jo aquesta autocrítica, ja s'equador de la legislatura, no la veig per part de l'esquerra, les Illes Balears. Per tant, jo tens l'obligació de presentar unes propostes, que són les que jo me vaig presentar a unes eleccions, i de modular-les, evidentment, perquè jo dic que un govern en minoria t'obliga, i jo crec que això és bo, molt de pits, a negociar, du molta feina, però a negociar iniciativa per iniciativa, no? recuperar si l'alternativa no partia de l'autocrítica, sinó partia d'unes polítiques que els ciutadans varen dir que no servien, se fa molt complicat arribar en aquest punt mig. Però així tot, jo vull destacar dos pactes que s'han assolit en aquestes illes aquests dos anys. Un és el pacte per la salut. El pacte per la salut, jo vaig dir, jo crec que la salut va més enllà de legislatures i no pot canviar la política sanitària perquè canvien els governants. I el pacte per la salut, que el va firmar com a grup parlamentari, només el va firmar Vox, però el varen firmar tot el que són societats científiques, col·legis professionals, sindicats, patronals, sanitat pública, sanitat privada, vol dir, veure més de 100 entitats que varen signar aquest pacte. Jo m'agradaria que s'hi firmés, que s'hi sumassin també els grups parlamentaris, perquè la feina sí que havien anat en els grups de feina, no? Llavors s'afirma, suposo que se va entendre com una cosa més política, però la feina sí que està recuïda dins aquest pacte per la salut. Jo crec que això és una bona notícia, que tinguem un full de ruta en política sanitària que va més enllà d'una legislatura, és una cosa que vull posar en valor. I el segon és el pacte per la sostenibilitat, que ha estat més social que polític també, però més de 140 entitats, algunes ja sé que han estat crítiques, és un camí que mai s'havia iniciat i que sempre costa, no?, iniciar-lo, però la realitat és que el document final que tenim d'aquesta primera fase, ara hem entrat en una segona fase que depèn de patronals i sindicats, aquest document ampli elaborat per doctor Riera, aquesta agenda de bases per la transició econòmica, recull per primera vegada les aportacions de totes les entitats i de tots els partits polítics. Fins i tot aquells que l'han criticat, o fins i tot aquells que en un moment donat s'han aixecat de la taula. Les seves aportacions estan recuïdes. De fet, no és un document que sigui d'aquest govern. De fet, jo no vaig voler ni tan sols signar o presentar aquest document perquè crec que és un diagnòstic. Lo més objectiu possible, un diagnòstic que diria que cap altra regió europea té en aquests moments i un full de ruta que jo d'abans, jo me compromet en aquests moments un programa de govern, però també un document que per jo té un altíssim valor elaborat per més de 100 entitats. Falta la part política i falta superar aquestes reticències. Sí, però no hem de perdre l'esperança tampoc. Jo crec que el camí amb aquests dos pactes està iniciat. I, per exemple, aquesta mateixa setmana en el Parlament el Partit Popular han votat a favor de l'admissió a tràmit d'una proposició de llei de més damunt de cogestió aeroportuària, per exemple, i vàrem votar nosaltres també a favor de l'admissió a tràmit i la tramitació com a llei d'una proposició, si no recordo malament, era de Més per Menorca, de festes il·legals en cases i en domicilis a particular, descontrol també d'aquestes molèsties. Per tant, el que passa que a vegades també jo crec que hem de fer una autocrítica, i ara que som un mitjà de comunicació, perquè a vegades el que crida més l'atenció també a la polarització és, jo no dic que no hi sigui, però que un més pàgines de diari això que no, que per exemple Partit Popular Met s'hagin posat d'acord i veurem com acaba i presentarem totes les esmenes. Nosaltres hi ha moltes coses d'estest que no estem d'acord, però que han dit sí, han de poder parlar de tenir més veu en els aeroports.
La 1:25, dialogant COPE amb la presidenta del govern, supos que queda immigració, també l'enquesta d'ahir que feia pública precisament el govern, en Pere Bosch.
Moltes gràcies, presidenta. Jo enfocaré les meves preguntes cap a les línies de recerca que són de la meva del meu interès, tant com a periodista com a, investigadora de la Universitat de les Illes Balears, que són aquelles relatives a donar suport a les dones en qualsevol àmbit. Recentment, aquest dia, s'ha sortit el darrer informe de les Nacions Unides per a les Dones, que han tornat a incidir a la falta de presència i representació de les dones en els òrgans de poder i de presa de decisions. Paral·lelament, ha sortit un informe de l'Institut Reuters relacionat amb el mitjan de comunicació com és que està ara, que diuen que la ciutadania en els mitjans que té més confiança són en els locals, en els de proximitat, tant si se tracta de ràdio, televisió, premsa en paper o premsa digital. I després d'aquesta introducció, que he volgut posar en context a la meva pregunta, és A Boston no li esmussa que el cens públic de ràdio i televisió de les Illes Balears, tots els càrrecs directius els tenen homes. El director general és un home, el director de la ràdio és un home, el director de la televisió és un home, i el director recentment nombrat de mitjans digitals i imatge corporativa també és un home. No hi ha qüestió de dadisme, perquè n'hi ha de joves, n'hi ha de més vells, n'hi ha un... el director general és un home que ja podria estar jubilat si ell volgués, però no hi ha cap dona. Com pot ser?
Bueno, jo per començar he de dir que bueno, jo, a part de que jo en sos càrrecs d'IB3 és una responsabilitat del director general, Déu me'n guard també de poder nombrar jo els càrrecs d'IB3, però quan jo he hagut de configurar el meu govern, jo no he mirat si eren homes i dones, perquè jo no hi crec. Jo no he mirat si eren homes i dones. Vol dir, jo he mirat, i jo ara tenc una consellera més, i antes en tenia una menys, i antes eren més homes, i ara estem més equilibrats. En el final, la presidenta, que són jo, és una dona. Jo en el meu equip tenc homes i dones, i jo cerco els millors perfils. Jo sempre he estat defensora d'una iniciativa que va dur el Partit Popular a la darrera legislatura que van governar a Espanya, que era els currículums secs. Els currículums secs. I perfilar i triar les persones per la seva formació, per les seves aptituds, per la seva capacitat, per lo que tu puguis identificar, sense saber si és un home o una dona. Jo això haver defensat sempre i haver practicat quan he tingut la responsabilitat de nombrar equips. És vera que hi ha una escletxa de gènere en molt d'àmbits, és vera que existeix el sostre de vidre i existeix el suelo de barro, que però quan jo he hagut de configurar equips mai he mirat ser un home o una dona. Mai. Jo crec que jo tinc un, ara és que venc d'estar amb ell, un director general d'energia, que és un home, que és el que més sap d'energia, i és un home. I tinc una consellera de treball i diàleg social, que és el que més sap de treball i diàleg social, i és una dona. I si tingués un home que en sapigués més, potser seria ell el conseller, però crec que jo aquí sí que crec molt en el mèrit de les persones. Això no vol dir que jo negui, evidentment, que hi hagi una escletxa. De fet, nosaltres hem aprovat la primera llei de conciliació de les Illes Balears, una llei que ja s'ha pogut aplicar a dins el gran pacte que tenim laboral en aquestes illes, que és el del sector de l'hostaleria, el conveni col·lectiu del sector de l'hostaleria, i hi ha més de 180.000 treballadors i treballadores, però també treballadors, se podran beneficiar de les polítiques de conciliació, de bosses d'hores i de fer més compatible la vida laboral amb la vida personal i familiar que triï cada un, no? I tinc ara una direcció general nova, que és precisament de conciliació i igualtat en el treball, que perquè he volgut diferenciar molt el que és IBDona i la direcció general que du a igualtat, que depèn d'afers socials, amb una d'igualtat en el treball. Perquè jo sempre he defensat en tota la meva carrera política que les dones no naixem víctimes, que les dones naixem iguals en drets i en deures, i a més que Espanya i les Illes Balears són un gran país per néixer dones, i que la desigualtat comença en el moment que som mares, en el moment que som mares o no hem d'oblidar mai o que tenim persones grans o dependents en el nostre càrrec, que també recau majoritàriament en les dones. I basta mirar les reduccions de jornades a l'administració pública que donem aquesta possibilitat, que majoritàriament són els agafen les dones, no? Per tant, he volgut crear aquesta direcció general diferenciada en la tasca que fa IBDona de promoció de la igualtat, de lluita contra les violències masclistes, etc., perquè crec que la desigualtat real o principal que pateixen especialment les dones de les noves generacions és quan volen formar una família.
Segurament un gran pas seria que, per exemple, el càrrec de president del govern l'ocupés una dona, que dona la sensació que això encara passarà un temps.
Si serveix, sí.
Si serveix, sí. Efectivament. Però
jo vull un bon president del govern.
Com a mínim president han de tenir l'oportunitat de presentar-lo com a cap de llista.
Sí, però és que jo que me dedico en això de la política i que milito un partit des de fa molts d'anys, jo mai he vist coartada a la meva projecció o la meva carrera per fet de ser dona. Per tant, jo crec que evidentment veurem una dona presidenta del govern d'Espanya, perquè som més del 50% de la població, no? Però jo, més que sigui home o que sigui dona, jo ara ja també demanaria que mejore lo presente.
Sí. Clar, això és com...
Bueno, és bastant fàcil, eh? En aquest punt és bastant fàcil.
Sí, no, jo anava a dir, exagerant i fent demagògia, això és com si un té que programar un viatge d'avió molt delicat en una situació i arriscada, i que s'ha de ser molt hàbil, qui triarem? Digue'm el millor.
I doncs t'ha comprovat científicament que en casos de crisi, és que ho he llegit recentment, en casos de crisi, volant, són millors pilots les dones que els homes.
Mirarem a dins de camina.
Antes de pujar l'avió. Guaitaràs a veure menys el mando.
I demanaràs un canvi, no, millor. Bueno, moltíssimes gràcies. Encantat d'estar aquí amb tu, Marga. I jo volia llançar dues preguntes. Una molt relacionada amb el que acabaves de dir, perquè per jo va ser una notícia molt interessant, i quan va sortir de que s'havia recolzat aquesta iniciativa presentada per MES, la sol·licitud de la cogestió aeroportuària, que òbviament en aquesta situació actual per la vista hi ha una negativa clara per part del govern central, però jo sí que penso que avui en dia, donades les dificultats infinites que hi ha per controlar l'oferta d'allotjament, l'única forma de desenvolupar una política turística efectiva és controlant la via d'entrada, en aquest cas a Balears, a l'aeroport. Quina viabilitat vol en aquesta petició en el cas de que hi hagi un canvi de govern a nivell central, i quins serien els mecanismes o quins serien les polítiques que se desenvoluparien si finalment se pogués aconseguir aquesta cogestió, que ojalà sigui el cas. I en segon lloc, no podria ser d'altre, avui ens han despertat tots amb unes enquestes referents en el 2024, no en el 2025, sobre l'opinió que tenen els nostres ciutadans respecte a la situació turística, la congestió, etcètera, etcètera. I crec que tots ens han despertat amb una sèrie de titulars bastant impactants. Però, analitzant una miqueta l'enquesta, a mi, un dels factors que més m'ha creat l'atenció és aquella dada que ens diu que d'aquelles persones que fan feina o han fet feina dins el sector turístic, només el 50% pensen que el sector turístic és favorable per les nostres illes. És a dir, què ha passat a les nostres illes perquè inclús aquelles persones que tenen una situació laboral depenent d'un sector tan important com el turístic, només la meitat pensen que és una situació favorable. Jo crec que són dues preguntes, però és interessant
Passar aquesta resposta. Si te pareix, comença passar darrere. Jo crec que el més important és contextualitzar aquesta enquesta, perquè se va fer, si no recordo malament, passat la temporada passada, en plena temporada, octubre. Per tant, valorava una temporada del 2024 que jo crec que ha tingut moltes diferències en la temporada turística del 2025. El govern feim aquestes enquestes cada dos anys. Per tant, jo voldria veure avui també com sortiria aquesta enquesta, perquè crec que la temporada ha estat una mica diferent. Sí que és vera que nosaltres com a govern, just arribar, vàrem copsar aquest descontent ciutadà. Un descontent ciutadà que ens va preocupar i que ens va ocupar des del primer moment, perquè varen dir, a veure, la nostra principal indústria, el nostre principal motor econòmic ha estat i seguirà sent el turisme, per tant, que està fallant, no? I està fallant, i tu deies que ha passat. És veritat que l'enquesta ens mostra que encara hi ha una àmplia majoria de la població que recolza el turisme, però que aquest grau de satisfacció ha anat baixant, no? I sobretot dins les persones, jo també és una de les dades, quan la vaig conèixer, que més me va sobtar, les persones que fan feina en el turisme, no? Jo crec que el que ha fallat és aquesta sostenibilitat social. Jo sempre quan xerro de sostenibilitat, xerro de tres potes, de l'econòmica, de l'ambiental i de la social, i aquí crec que sé que se mos ha quedat despenjada, o se mos havia quedat despenjada, és la sostenibilitat social. És una enquesta també, jo per posar en valor la negociació col·lectiva i el conveni d'hostaleria, que és el més important que tenim a les Illes Balears, entre la patronal i el sindicat majoritari, o les patronals i el sindicat majoritari UGT, que també està feta abans d'aquest darrer conveni col·lectiu, que és un conveni col·lectiu que jo crec que és per presumir, no? Amb un esforç important, amb un 13,5% de pujada, amb unes mesures de formació, abans parlaven en part de conciliació, amb unes mesures de benestar pels treballadors que estan a dins d'aquest conveni col·lectiu i que no estan a dins convenis col·lectius anteriors. Per tant, també hauríem de veure l'efecte, perquè han passat coses. És a dir, des que se va publicar aquesta enquesta fins ara, han passat coses. Crec que també hi ha una part important, que el que mos demostra és que, i nosaltres ho varen dir, tot d'una, de fet, jo sempre he dit, jo crec que som la primera presidenta, no des de l'oposició, que sempre és més fàcil, sinó que en el càrrec de presidenta, he dit, hem arribat en el nostre límit. I hem arribat al nostre límit i hem de canviar el patró de creixement. I jo no xerraré mai de decreixement. I jo ho vaig dir ahir molt clar en el Parlament. No sempre se valoran la temporada turística d'enguany. No sempre se poden fer, ni crec que hàgim d'aspirar a fer rècords amb arribades de turistes. Vol dir, crec que enguany veiem una temporada on una de les coses que mos marca l'enquesta s'està complint, que és contenció. És a dir, ja no més creixement, ja no més creixement amb aquest patró de volum, amb aquest patró de cada any superar el número de l'any anterior. Estem virant cap en aquest model de més valor, estem veient com se duplica la despesa turística i ja està per damunt la despesa turística que és creixement en volum, i que la contenció que nosaltres des del govern vàrem dir, de fet, vàrem aprovar un decret de contenció de creixement zero, és a dir, ja no podem créixer més, aquest és el nostre sostre en temporada alta especialment, hem d'anar a un allargament de temporada que enguany veiem com l'hem aconseguit, hem d'anar a una transformació del propi sector, que és el que ens durà a moure aquests números i a canviar i a transformar aquest model, però i ho veiem en la temporada d'enguany, no en l'any passat, per això dic que hi ha certes diferències, quan segons quins sectors o segons quines zones parlen de decreixement, això lleva la son també a molta de gent. Per tant, crec que no hem de caure amb la demagògia i el discurs de decreixement, perquè no sabem on ens conduirà, perquè quan veiem qualque símptoma de decreixement, això evidentment preocupa, no? Per tant, jo crec que és la contenció. I crec que nosaltres vam aprovar el decret de contenció, crec que els propis consells insulars ja fan feina en coses que ens marquen l'enquesta, com són les limitacions de rentar cars, els quatre consells insulars a Eivissa, la primera temporada, perquè ja va començar a fer feina la passada legislatura, la prohibició de nou pisos turístics en plurifamiliars i un increment sense precedent del que són inspeccions, que a més també han omplit moltes pàgines de diari, i retirada d'oferta il·legal. Jo demà de matí estic a Eivissa, amb Airbnb, també presentant també totes aquestes ofertes, aquests milers d'ofertes il·legals que han sortit ja d'una plataforma tan potent com Airbnb i que han d'anar seguint amb aquest camí. Per tant, jo l'enquesta faig la lectura que crec que hem de fer contextualitzada i agafant tots aquests punts que evidentment no ens podem desviar. I evidentment d'aquí, de cara a la propera temporada, aquesta fase 2 d'espat de sostenibilitat de patronals i sindicats han de ser capaços de posar damunt la taula una sèrie de mesures. Hem rebut més de 544 mesures del pacte de sostenibilitat per analitzar per via de les entitats i més de 500 per altres vies que també ens han arribat. És a dir, tenim més de 1.000 mesures, més de 1.000 propostes. Jo crec que això és una bona notícia, és una feinada a partir d'ara, però jo crec que hem de ser capaços de patronar els sindicats i govern de cara a la temporada que ve, continuar a dins la senda de contenció, insistesc, ni creixement, però tampoc de creixement, i a partir d'aquí posar noves mesures a damunt la taula per aquesta sostenibilitat social. Si anem a les dades d'enguany, de la darrera temporada, veiem com el mes d'abril, el mes de maig, mesos que eren de temporada baixa, doncs poden créixer un 3,5%, i veiem com durant l'estiu ja s'ha produït aquesta contenció en creixements per davall de 0,8%. Una altra cosa que molt marca l'enquesta i que també estem fent feines és el tema dels creuers, que sabem que també generen un impacte molt fort, sobretot dins un territori limitat com el nostre. Estem en el memoràndum, revisant el memoràndum, i en cap cas serà una revisió a l'alça d'aquest memoràndum, no? I això ja és en la primera pregunta, que és el tema de la congestió aeroportuària. Jo li vaig poder parlar d'aquest tema amb Pedro Sánchez, jo li vaig dir, jo no vull per començar, hem de tenir clar que això és una competència estatutària, vol dir que és desenvolupament del nostre estatut d'autonomia, no? Per això nosaltres ahir varen votar a favor d'una proposició de llei de més, ens quadra moltes coses que no estem d'acord, perquè sabem que més va pel decreixement i va pel control de l'aeroport per un tema més polític, més d'independència dels òrgans estatals, no és per res el nostre objectiu, però sí el desenvolupament estatutari ple en totes les seves competències, no? I dins aquesta cogestió, que jo crec que funciona relativament bé, per exemple, a ports amb autoritat portuària, on el govern té la seva veu, on podem planificar, on podem consensuar, jo crec que dins la nostra principal infraestructura, que a més veiem tots els problemes que està creant a nivell laboral, totes les protestes, tot el tema de poca inversió, diria jo, o mal feta en molt de casos a l'aeroport, crec que tenir la veu del govern, ara mos toca a nosaltres, però del govern que sigui, crec que seria important. Per, i així li vaig poder explicar al president del govern. Dic, jo no demano el mateix que demana Catalunya o que pugui demanar País Basc amb altres termes d'independentisme o d'autogestió d'aquestes institucions. Jo demano tenir una veu per poder planificar millor, perquè nosaltres coneixem el territori. I nosaltres sabem que moltes situacions de congestió, o moltes situacions de saturació, a l'aeroport se donen per una mala planificació. Una mala planificació que t'arriben els vols tots concentrats a les mateixes hores i arriba un moment que ni el transport públic ni els taxis pues, donen abasto per poder donar sortida en això, no? I després jo crec que és important com a govern tenir una veu a dins l'aeroport, però una cosa que és molt important, vol dir Òscar Puente va fer un tuit, perquè en fa molts, pues, un des que va fer xerrava del nostre aeroport com una infraestructura turística, que és però és una infraestructura per residents. Nosaltres necessitem l'aeroport i necessitem connectivitat durant tot l'any, independentment del mercat turístic, perquè és la nostra porta d'entrada i sortida a casa nostra, no? Per tant, que se mos escolti aquí també a les institucions autonòmiques, que crec que seria important.
Com passes temps, presidenta? Mos queden quatre... No, i és del que se tracta d'escoltar, presidenta, mos queden quatre minuts. Hi ha un tema que m'ha preocupat, eh? Vostè diu que li va comentar el president del govern, vostè se fia de Pedro Sánchez, però bueno, tampoc vull obrir un debat.
No, jo puc xerrar amb fets, és que això no se tracta de si me fio o no, és que jo m'he reunit en tres ocasions de manera individual amb el president del govern i en dues conferències de presidents. Jo sempre deixaré de les mateixes coses, vol dir, els problemes són els mateixos. I me fa això de ja te diré coses, però quan mos tornem a veure encara no m'ha dit res, per tant, complicat.
S'ha involucrat molt ràpid.
Senyora presidenta, una cosa que vostè va denunciar molt en el passat i ara per ventura se complica. Vostè va tenir un paper important en la denúncia d'aquells casos de menors, lotes menors tutelades que varen ser violades o prostituïdes. I, a més, vostè se pronunciava amb paraules molt contundents. Ara, aquest increment de la migració, totes aquestes nins i nines immigrants menors passaran a ser tutelats per l'administració. Quins recursos té l'administració per evitar que torni a passar una desgràcia com aquesta en tant de menors que estan arribant?
Mira, en part, te seré molt clara, perquè amb aquest tema sempre som molt clara. Mos ha encarregat el sistema de protecció de l'infància.
Carai.
Vol dir, un sistema de protecció de l'infància pensat per menors tutelats o tutelades amb una sèrie de característiques que gestionen els consells. No estava pensat per menors, per aquesta arribada massiva de menors migrants no acompanyats amb uns altres perfils que res tenen que veure ni amb el que està dissenyat el servei ni en els infants que ja estan tutelats pel propi servei. I un sistema de protecció de l'infància on aquí on hi ha d'haver un infant, ara mateix n'hi ha tres i me'n van arribar fa dos dies i avui probablement arribaran i demà probablement arribaran, evidentment s'està convertint, segons diuen els propis consells, en un servei assistencial. És a dir, els infants necessiten uns professionals, uns itineraris, una integració, els migrants i els no migrants. I per això hi ha els cupos que hi ha les capacitats que hi ha els professionals que hi ha. I fixa't que ja no xerrem de recursos econòmics. Això és el que me preocupa més en aquests moments, ja no són els recursos econòmics. Te diria els espais, però és que hi ha un tema que me preocupa més que els espais encara, i són els professionals. No hi ha professionals. Les pròpies entitats socials m'ho diuen que ja no tenen, que no troben professional. Tots sabem la dificultat d'habitatge, la dificultat de trobar professionals en qualsevol sector i la dificultat de treure sanitaris, per exemple, d'altres comunitats autònomes que ho estem aconseguint, però són uns sous que no tenen que veure. Imagineu-vos la impotència de les entitats perquè no troben ja professionals. I les persones que han dissenyat i que fan feina en un sistema de protecció de l'infància molt pensat per aquests infants més vulnerables de la nostra societat, que han estat apartats de son pare i sa mare per mil motius i que necessiten aquesta protecció extra, en aquests moments és que no se pot donar. I per això el meu crit d'auxili. I per això el meu crit gairebé de desesperació quan mos arriben infants, perquè nosaltres els acuïm. Per això jo, que me diguin racista, com me'l van dir en el Parlament, no, 2 de cada 3 menors tutelats són menors migrants no acompanyats en aquests moments. 2 de cada 3. Per tant, si se coneix una mica com està muntat el sistema de menors, que tu coneixes, te pots imaginar. Te pots imaginar com està tot aquest sistema que hauria de ser de protecció. No només de tutela, sinó de protecció. Per donar les mateixes oportunitats a qualsevol menor, a qualsevol infant d'aquestes illes. I això en aquests moments és que ja no s'està donant.
Li agraïm molt a Marga Provenç, presidenta del govern de les Illes Balears, que ens hagi dedicat aquesta estoneta, que ha estat insuficient, per tant, de temes que nosaltres li volíem plantejar, però vostè té una agenda molt complicada i, per tant, doble gratitud per haver passat pel micròfon de COPE i obrir aquesta temporada i també aquest curs polític. Gràcies, Pep, Empar i Toló. I fins a la propera, i molta sort i ventura. No diré allò de ja te diré coses,
però esperant. Moltes gràcies, bona temporada, i jo torno amb boda per continuar parlant. Moltes gràcies.